Les 9 i 6, bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 9 de juliol de 2025. Què tal, com esteu? Nosaltres escurant setmanes, escurant temporada, ens queden 3 dies, 3 matins per compartir amb tots vosaltres. I és clar, aquesta setmana sembla una mica l'hora dels adeus perquè anem acomiadant col·laboradors i espais. Avui dimecres també ens hi trobarem. Fem les coses ben fetes i abans que res, com cada matí, en nom de tot l'equip, des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I això és el que escoltareu si seguiu amb nosaltres, que esperem que sí, a partir d'ara i fins les 12 del matí. D'aquí uns instants sortim a caminar, que la calor ha afluixat, fem muntanya amb el nostre guia que ens ha acompanyat tota la temporada, l'Oriol Soler, que a més avui ens fa una proposta molt estiuenca per fugir de la calor. Rutes nocturnes. Farem una passejada curta amb l'Oriol, que ens deixarà idees sobre la taula perquè entomem al llarg d'aquest estiu, perquè a 9:45 hem de ser a l'estudi per escoltar què ens expliquen els serveis informatius d'aquest matí de dimecres. A l'Alt i al Baix Penedès és el primer flash informatiu del dia. A 9:45, la veu de la salut amb l'Àrea Bàsica de Salut Penedès Rural, avui posant en valor i explicant bé el treball de les treballadores socials sanitàries. Ho faran la Sandra Quintero, l'Alba París i la Pepa Moreno. I a partir de les 10:06, després del butlletí, sonarà música, música d'aquí i música d'altres països, que arriba també a Catalunya, a cultures amb les quals convivim, perquè us presentem el Festival Calima, que Vilafranca recupera després de 13 anys de no fer-se i que tindrà lloc la setmana vinent, del 17 al 19 de juliol. La tècnica del Servei de Cultura, Eva Bertran, ens acompanyarà per presentar-nos en directe aquest cartell. A 10:45, de nou 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com va aquest matí de dimecres, el flash informatiu. I a 10:45, tertúlia amb la nostra gent gran, com cada dimecres, avui final de temporada, amb la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. La veritat és que cada setmana els proposem un tema, sovint relacionat amb el tema de la setmana que hem abordat o amb qüestions d'actualitat, i ells hi diuen la seva. La veritat és que mil gràcies perquè entomen el tema, els hi faci més o menys gràcia, i opinen i recorden com era abans, com han canviat les coses, i avui, com que és el darrer dia, tenen total llibertat per parlar del que vulguin. A les 11:06 tenim cita amb Vinzeum. Per cert, moltes felicitats, que ja han aconseguit la distinció a la categoria de Museu Nacional de Catalunya. Ho celebrarem amb ells, perquè avui ens acompanyen el Jordi Ribas, la Laia Pérez i la Júlia Planes per presentar una taula rodona que tindrà lloc el proper 10 de juliol, que es titula La gent normal. A A 11:45, flaix informatiu, i acabarem amb l'agenda al detall amb dues propostes. D'una banda, un torneig solidari de futbol 7 que tindrà lloc a Moja la setmana vinent, i de l'altra, les nits a les gralles de la Bisbal del Penedès, que celebren la seva 7a edició. Així sonarem en antena aquest dimecres. Som-hi! Últims dies de programa i últims adeus. De qui ens acomiadem ara és de l'Oriol Soler, el nostre guia de muntanya, que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta 7a temporada, portant-nos rutes, curiositats, propostes de turisme actiu i tot d'activitats d'aventura. Farem aquesta última secció muntanyera de la temporada des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní, on ens espera amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com comentes, última secció de muntanya d'aquesta 7a temporada i saludem ja l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Aquí a les portes de l'estiu ja, no? Tots suposo que amb ganes d'anar a la muntanya, segur.
Molt poquet, perquè nosaltres en particular agafem vacances, el Penedès en xarxa agafa vacances aquest mateix divendres. Molta de la gent que ens escolti, potser ens escolta ja, estan de vacances.
Quina sort.
I tu, segur que no.
No,
jo l'estiu ara... és el moment fort, eh?
Ara començo i no vull vacances, de fet. Ja el novembre ja tocarà. Però ara comencem ja la temporada forta d'activitats, principalment, ja sabeu, tema barranquisme. Però, bueno, activitats de tota mena, relacionades principalment amb aigua. I bueno, hem de tenir en compte, no?, de que tenim, per sort, els barrancs d'aigua, cosa està humida. Sí que és veritat que portem dies de calor i a veure com acabaran l'estiu, però esperem que bueno, vagi plovent i que sigui refrescant, i sobretot el tema d'incendis, per exemple, que és el que sempre preocupa, pues, que aquest any sigui el més lleu possible. Té pinta, però al final tot està bastant viu, bastant humit. Però, bueno, a veure què. Per tant, molta consciència amb això.
Com a mínim, a nivell d'aigua, respirem una mica respecte a l'any passat. Suposo, tu que vas voltant pels barrancs, això ho deus notar molt.
Es nota moltíssim. O sigui, sí que és veritat que... O sigui, hi havia altres... Totes les temporades que hem estat des del Covid, gairebé, que és quan ens ha tocat el tema de la sequera, hi havia barrancs que estaven, jo li dic, morts, és a dir, que no tenien vida en tot l'any, perquè es havien quedat totalment secs, i aquest any s'han començat un altre cop a fer. Aquí, Riera del Carme, a prop d'Igualada, és un barranc que estava mort des de feia molts anys, i aquest any l'hem pogut gaudir. Ara torna a estar sec, per tant, no aneu a banyar-vos allà perquè no podreu, però bueno, és això, ha hagut un canvi bastant important amb els barrancs. Aquest any hi ha barrancs que encara no podem fer perquè van molt carregats d'aigua. Aleshores, bueno, està molt bé perquè hem tornat com als orígens, que era la temporada variava, depèn de l'època de l'estiu, no? Principi d'estiu o primavera es podien fer uns barrancs, a l'estiu es podien fer uns altres, i a l'hivern, bueno, a l'hivern, a la tardor farem uns altres, no? Aleshores, bueno, està tornant tot una miqueta a la normalitat, que aguanti.
I tant que sí. També pels amants de la muntanya estem tornant a tenir aquell paisatge verd que ens agrada. Ara feia anys que no el teníem, però no el teníem a Catalunya i no el teníem fora, no el teníem a Galícia, ni a Astúries, ni a Cantàbria. Aquest any, increïble. És que no hem d'anar massa lluny perquè el Penedès està preciós.
És espectacular. O sigui, sí que és veritat, ja ho havíem parlat en altres ocasions, no?, d'altres punts també d'Espanya, que estaven... fatal d'aigua comparat amb altres èpoques, i aquest any serà espectacular, o és espectacular poder-te moure, i el que tu ve dius, aquí mateix al Penedès entres al bosc i hi ha vida, sí. Que és important. Aleshores, el que diem, que duri, i depèn també molt de nosaltres, de que duri. Sí que és un tema de la pluja, però respectar l'entorn, no portar brutícia i, bueno, intentar mantindre els espais nets i vius. I ja, si el problema és la pluja, doncs, que almenys no depenguin de nosaltres, 100% almenys.
Ser molt curosos a la muntanya, sempre ho diem, ho repetim i no ens cansarem de fer-ho. Tenint en compte, Oriol, la calor que fa, l'estiu és el que té, que fa calor, I avui aprofitarem doncs, per sortir a la muntanya quan en faci una mica menys.
Sí, aprofitarem a fer excursions amb nocturnes, rutes nocturnes. Pot ser a la vesprada, o sigui, al vespre quan comença ja a anar-se'n el sol, per tant, no cal que sigui 100% nocturn, però en compte, perquè si comencem una ruta, quan se'n va el sol, hem de preveure que segurament abans d'arribar a casa se'ns haurà fet de nit. Per tant, avui parlarem de rutes nocturnes i ficarem molta èmfasi en el tema de la planificació, material adient i sobretot la seguretat al fer una activitat com aquesta. No és com una activitat de barranquisme, per tant, és apta per tothom anar a la muntanya de nit, però bueno, si ja hi ha gent, per exemple, casos de boletaires que es perden a la muntanya de dia, imaginem-nos nosaltres anant a fer una excursió, depèn de quina excursió, de nit. Per tant, molta precaució amb això. Com bé deies, al final és una alternativa a la calor, poder sortir a la muntanya al vespre o a la nit. Seran rutes més agradables, sobretot amb temperatures més suaus, en compte perquè pot arribar a refrescar, per tant, després parlem de tema material, però hem de preveure possibles canvis, sobretot depèn de la zona que ho fem. Potser aquí al Penedès, tot i que refresqui al vespre, no notem potser tant la diferència, sobretot si estem en moviment i demés. Però si volem fer això al Pirineu, ojo, perquè podem arribar a temperatures molt baixes. I, per tant, tot això va englobat amb el tema d'una connexió més intensa amb la natura, que és un xulo, jo crec, perquè trobes molta menys gent a la muntanya, la natura està molt més viva durant la nit i, per tant, hi ha aquesta connexió amb la naturalesa, que és el que ens pot cridar més l'atenció. I, per suposat, sempre amb seguretat. Per tant, que hi hagi una planificació, una preparació per poder fer aquesta activitat amb total seguretat. Al final hem de pensar que per preparar una ruta nocturna, per a qualsevol activitat a l'aire lliure, ha d'haver la planificació aquesta. I el material principal que hauríem de portar, que al final és lògica pura, és un llum, no? És un frontal. Per què agafaríem una llanterna frontal? Perquè al final tenim les mans lliures. Són aquests frontals, doncs van al front, s'enganxen amb cintes, haurien de ser de LED, ja ho dia. I el que permeten és això, tindre les mans lliures per agafar els bastons, per mirar el mapa, el mòbil, o simplement doncs, connectar amb la natura, no? Amb les mans, i tindre les mans lliures per qualsevol inconvenient i que ens il·lumini el camí. O sigui que és veritat, doncs, si estem en una pista ampla, que entra la lluna i demés, doncs, potser podem tindre l'experiència aquesta de tancar el frontal i gaudir de la ruta sense llum. Però sempre l'hem de tindre allà per qualsevol cosa que pugui passar. I important tema, les piles de recanvi, perquè en qualsevol moment, també quan hi ha temperatures baixes, la pila baixa, la bateria, no?, podríem dir, de la pila, baixa i, per tant, ens podríem quedar sense el frontal. Per tant, sempre piles de recanvi. Roba adequada, el que dèiem, canvis de temperatura, comencem la ruta que fa caloreta, allò amb la posta de sol, superbonic, i al cap d'una hora fa fred. Pot baixar la temperatura, comença el vent, per tant, al final és una ruta a la muntanya, tot i que fem alguna ruta per aquí pel Penedès que potser ens la coneixem de sempre, doncs igualment portar sempre alguna cosa d'abric. Una motxileta amb alguna cosa d'abric, guants si són més fredolics, roba de recanvi, depèn de la ruta que anem a fer. Si, per exemple, hi ha molta humitat o ha plogut o el que sigui, doncs potser quan arribem al cotxe ens anirà bé canviar-nos o a casa. Bueno, bàsicament, doncs això, tindrà ben pensat el tema de la roba. Després, un tema d'orientació, no? Si és una ruta que ens coneixem de tota la vida, allò que surts de casa i vas a fer la ruta, perfecte. Però si no, mapa i brújula, GPS, aplicacions mòbils, que ja n'hem parlat moltes vegades. Per tant, una planificació més de logística de ruta. Aigua i snacks per picotejar alguna cosa, per si em ve mentre la gana, i sobretot aigua per anar-me hidratant. Això és molt important perquè a la nit, igual que a l'hivern, no tenim la sensació aquesta de set, aleshores cal que a certa estona ens obliguem una miqueta a beure aigua, a hidratar-nos, per això, per estar ben hidratats i que no tinguem ningú problema. I després també important, cargador i bateria externa, per exemple. Un cargador per si se'ns acaba la bateria del mòbil o el que sigui. Per exemple, si anéssim a fer alguna cosa més hivernal, la bateria del mòbil podria també veure's afectada, per tant, poder connectar en un cargador. Després, punts així claus de seguretat quan fem una ruta a la muntanya nocturna. Important, com sempre diem, no anar sols, no caminar sols. Mm. Al final, per molt que ens coneguem la ruta, a tots som humans i a tots ens pot passar una torçada de turmell, per exemple. Aleshores, si estic acompanyat, doncs almenys em podran ajudar. Aquí enllaço també amb un altre punt, que és informar algú de la teva ruta. És a dir, vale, vas sol, bueno, no hauries, però almenys avisa de que surts de casa o que vas a fer tal ruta i de quina hora tens prevista arribar, perquè si no, si passa qualsevol cosa, sí que estàs totalment sol en allà. Algunes vegades, per exemple, a Montserrat, de que alguns casos de que gent ha desaparegut i encara no l'han trobada, perquè, clar, tot allò és un laberint de penya-segats, de barrancs secs i de més, doncs algú va anar d'excursió i no va avisar exactament la ruta que feia i no l'han trobat encara. Per tant, molta consciència i això, tot i que anem a fer la ruta de que faig cada dia, però aquesta vegada de nit, aviso, ei, vaig a fer la ruta tal, per si de cas. Per tant, conèixer bé la ruta també, si conec la ruta de sempre, perfecte. Si no, doncs fer una planificació a nivell de distància, quilometratge i de més. I, per suposat, previsió meteorològica, sempre. Mirar el tema de la meteo, que no sigui que surto en bon temps, que sobretot de nit és més difícil veure si ens ve una tempesta o el que sigui, i que no sigui que al cap de mitja hora tingui el diluvi i ho arribi a passar malament. Per tant, molt en compte amb el tema dels canvis de la meteo a la nit. I ara anem a la part xula, no?, de fer una ruta nocturna, és el que diem, la connexió amb aquesta natura nocturna, sobretot perquè hi ha sons, inclús silencis, que durant el dia no tenim, i fauna, no?, que potser no podem arribar a veure perquè costa, però sí que la podem sentir, la podem notar i demés. Per tant, serà una molt bona oportunitat. A nivell de sons, doncs això, no?, poder passejar per el bosc i notar amb silenci absolut de cop l'aire com passa entre els arbres, o un ratpenat que de cop et passa pel costat de l'orella. I tindrà com aquest moment, no?, de tranquil·litat i d'escoltar una miqueta el que està passant al teu alrededor. I a vegades inclús el silenci, que pot ser una miqueta incòmode, depèn de quina situació, d'estar al mig de la muntanya i no sentir absolutament res. I de cop unes pessetes pel teu darrere, no?, que doni una miqueta d'ensurt. Però aquesta també és la gràcia d'anar a la muntanya de nit. I amb aquestes pessetes que diem, doncs això, no?, poder veure o almenys escoltar la fauna nocturna, els senglars, com es mouen entre els arbustos, mussols, rapinyaires, ratpenats que passen això pel costat de la teva orella sense poder-los veure. Aleshores, bueno, és una oportunitat molt, molt xula, doncs, el que dèiem, connectar amb la natura.
I la lluna?
La lluna, molt bé. Ara anava. Observació del cel, la lluna. Ostres, lluna plena, no? A més, és que li podem donar un toc romàntic a la nostra ruta, és que és perfecta, a la nostra ruta de muntanya. Doncs això, lluna plena, molt interessant sortir a la muntanya amb lluna plena, perquè al final és llum natural i tot amb un ambient així xulo de no haver de portar frontal, perquè la lluna em dona aquesta eina. Les constel·lacions, les estrelles, no? No, bueno, no sé per què no. Sempre rutes nocturnes fem ara a l'agost, quan hi ha la pluja d'estrelles, no? Per què? Pues perquè sabem que hi ha aquest al·licient que volem anar a veure les estrelles fugaces. Bueno, està molt guai, però també hi ha altres èpoques de l'any que podem aprofitar per veure. Podem veure constel·lacions, Ossa Menor, Ossa Major, l'estrella polar, la Via Làctia. Hi ha gent que no sap que es pot veure Via Làctia des de casa nostra, des de la Terra. Hem d'aconseguir, això sí, que sigui una foscor absoluta. Per tant, aquí ho tenim complicat. Podem anar potser cap al Pirineu, si tenim l'ocasió. I bàsicament és estar-nos una estona a fosques i de, bueno, en mica anirem veient una línia, una franja d'estrelles, de molts puntets, una franja que és espectacular i és la Via Làctea. I és molt bonica. Si som fotògrafs i de més i sabem fer-ho, doncs podem aconseguir fotos espectaculars. I si no, els que no som tan bons fent fotografia, doncs, bueno, podem...
Gaudim del moment.
Gaudim del moment i, mm-hmm. i ja està. Amb això, el tema de les estrelles, també hem de pensar que hi ha aplicacions que avui dia ens diuen exactament el que estem veient. Per tant, podem veure els planetes, les estrelles, constel·lacions formades amb el dibuixet, inclús veure les històries. Va molt bé, per exemple, si anem amb nens i nenes, estirar-nos en un prat, mirar les estrelles i veure la Cassiopeia, per exemple, i explicar la història de Cassiopeia, no? I entrar dins del món aquest de fantasia, doncs, tant per petits com per grans, podem gaudir-ho moltíssim. I altres activitats així complementàries, no? Sobretot entrant en el tema de la connexió amb la naturalesa, meditació i relaxació al mig de la muntanya, de nit, o sigui, és idíl·lic. I, per què no, el que dèiem, no? Una miqueta de romàntic, podem fer un sopar, un pícnic sota les estrelles. Romàntic o no, eh? Podem anar perfectament sols i gaudir d'un bon pícnic sota les estrelles, amb família, amb parella o amb qui sigui. I ja per acabar, activitats d'aventura nocturnes. Ojo amb això. Es poden fer activitats d'aventura de nit? La resposta és sí, sempre i quan tinguis els coneixements i les tècniques i tot el que cal per fer una activitat d'aventura. Però en compte, perquè un rescat d'emergència a la nit no és tan fàcil. És a dir, l'helicòpter, tothom ho sap, que de nit no s'aixeca. Per tant, la gent que li ha passat alguna cosa, m'ho invento, al Pedraforca, els han hagut de rescatar caminant de nit, perquè l'helicòpter no pujarà. O això, inclús, s'han hagut d'esperar amb l'equip d'emergència, això sí, han hagut de fer uns espais segurs, esperar que passi la nit i aleshores els evacuen de bon matí. Però clar, això potser poden ser 4 hores allà d'espera per ser rescatats. Per tant, si tot va bé, sí, es pot fer activitat a la natura de nit, activitats d'aventura de nit. Si no va bé, ojo, perquè es pot complicar molt la cosa i podria ser negligència per part de la persona practicant. Aleshores, com ja hem explicat en altres ocasions, avui dia aquí a Catalunya poques vegades s'ha cobrat el tema dels rescats a la muntanya, sempre que no sigui negligència. El fer-ho de nit podria considerar-se una negligència i, per tant, que et cobressin el rescat. I recordem que aixecar l'helicòpter ja són 3.000 euros, ja...
No surt barat, no?
Directes. Per tant, puc fer activitats d'aventura? Sí. Ho he de fer amb molta precaució i sabent el que... Bueno, les conseqüències que poden haver, també. Per tant, veurem que, per exemple, Via Ferrada és tipus Cala del Molí, que és la de la platja, molt idíl·lica i preciosa. Doncs clar, sota la lluna plena, a la platja, amb el soroll de l'aigua, és espectacular. Perquè sense endevin de res que tenen allà, pot ser curiós també. Tema barranquisme, puc fer tema barrancs, sempre i quan siguin ràpels, tema salts queda totalment descartat, i raquetes de neu a la nit, amb sota la lluna plena, també és perfecte.
Ja a l'hivern, per això.
Correcte, ara complicat, però que poca neu trobaríem ara.
Com a mínim no aquí.
Clar, podem agafar un viatge, no? Potser clar, ja. Molts oients ens estan escoltant des de la neu, eh?
De neu, des de l'altre hemisferi.
Clar.
Oriol, quin plaer que ens acompanyis avui en aquest últim espai de muntanya de la temporada parlant d'aquestes excursions nocturnes. I res, ens acomiadem aquí la temporada i ens tornem a posar al setembre. Que vagin molt i molt bé aquestes vacances que no tens, que és període fort per tu.
Perfecte.
I que vagi molt i molt bé i ens retrobem al setembre.
Bones vacances a tothom i muntanya.
Penedès en xarxa. Les notícies.
El govern de la Generalitat declara el Vinceu un museu d'interès nacional. La Generalitat ha acordat aquest dimarts declarar el Vinceu, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, com a museu d'interès nacional en reconeixement de la qualitat i la vàlua de les seves col·leccions, que depassen l'interès local. Segons el comunicat emès pel govern, el Vinceu obté aquesta categoria per la importància i l'elevat valor del conjunt de béns culturals que constitueixen les col·leccions del museu, les característiques generals i específiques de les seves col·leccions i l'interès del seu patrimoni museístic, que sobrepassa el seu marc i té una significació especial pel patrimoni cultural de Catalunya. Segons el govern, també és mereixedor d'aquesta distinció per la seva rellevant acció cultural, de recerca i educativa amb una marcada vocació social en col·laboració amb el teixit associatiu i cultural del territori. La propera setmana està previst l'inici d'una actuació al carrer Gelida, a Sant Sadurní, per tal de pacificar aquesta via a l'entorn del CAP, els equipaments escolars i la zona esportiva. Les obres es prolongaran al voltant d'unes 4 setmanes i consistiran principalment en l'avançament de la vorera del lateral oest de la Cruïlla i l'execució d'un pas elevat de vianants. L'objectiu és la reducció de la velocitat dels vehicles al seu pas per aquest carrer i la millora de l'accessibilitat i la seguretat dels vianants. Durant tot el període d'obres es tallarà el trànsit en el tram del carrer Gelida des del xamfrà amb el carrer Doctor Barraquer. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha convidat les persones usuàries del centre de salut i les famílies del casal d'estiu municipal, a través d'un comunicat, que estacionin els vehicles a l'esplanada de terra situada al costat del CAP. ...250 alumnes han passat per la prova pilot de formació de vela en horari lectiu que s'ha fet als centres escolars de Calafell durant el curs que ara ha acabat. L'èxit de la iniciativa farà que aquesta activitat passi a funcionar de forma estable en els propers anys acadèmics. La prova pilot s'ha desenvolupat en el marc del conveni que mantenen l'Ajuntament i la Federació Catalana de Vela, pel qual aquesta gestiona l'Escola Municipal de Vela situada al Port de Segur. L'Ajuntament ha sufragat el transport de l'alumnat participant, que ha estat cost important de la prova. L'alumnat ha estat el de cinquè de primària de totes les escoles del municipi. És un dels canvis que s'han fet, que els alumnes siguin de primària i no de secundària, explica la regidora de formació, Nenal El Mesmoudi Bedejgar, i afegeix que l'objectiu és que els escolars de ben petits ja aprenguin i coneguin el mar i els esports nàutics i se'ls transmetin uns valors de respecte pel medi ambient.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Passen 4 minuts de 9:15. Avui tanquem per aquesta temporada la veu de la salut i ho farem apropant les tasques que fan les treballadores socials sanitàries. Per conèixer les funcions d'aquesta figura, què aporten els equips sanitaris i com s'organitzen arreu del Penedès, marxem fins a Canal 20. Allà ens espera el Raimon de Cara.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, darrer lliurament de la secció aquesta temporada, La veu de la salut, i avui per parlar de què fan les treballadores socials sanitàries. I per això ens acompanyen a l'estudi tres d'aquestes treballadores socials sanitàries que treballen al nostre territori, la Sandra Quintero, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
També la Alba París. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia.
I la Pepa Moreno. Molt bon dia, Pepa.
Bon dia.
Clar, suposo que d'entrada ens hem de situar. Què és una treballadora social sanitària? Qui comença?
Una treballadora social sanitària és una professional que intenta portar la mirada social o la valoració social dins de la mirada clínica dins de l'atenció primària. Atenció primària, hospitalària, intermitja del servei que sigui. Llavors s'intenta complementar en certa manera i valorar com afecten les situacions de salut, no? En una malaltia greu, crònica o aguda, tant al pacient o la pacient com amb el seu entorn familiar. ¿no? Depenent, mirant quin tipus de recursos se poden activar per fer suport, sempre en col·laboració amb els serveis socials d'atenció primària, i bàsicament és una figura que fa treball intern dins de l'equip d'atenció primària, en medicina, infermeria i la resta de professionals, i amb la resta de professionals de la xarxa social del territori. Uh-huh.
Per tant, hi ha d'haver una especialització dins de l'àmbit del treball social en l'àmbit sanitari.
Sempre parlem, quan treballem des de treball social sanitari, parlem des de posant l'enfoc en la salut o en la salut i malaltia, no? I el que desencadena aquesta salut i malaltia al llarg del procés de la mateixa, no? O sigui, dificultats, limitacions, canvis en rols familiars, etc, etc. Però l'enfoc on enfoquem sempre és la salut, a partir de la salut.
Clar, perquè segurament hi havia una visió molt reduïda del que era una malaltia, una dolència, en funció d'un símptoma o d'intervenir directament amb aquella dolència, però cal tenir una visió més integral que entenem aportant professionals com vosaltres.
Bueno, la nostra figura precisament va una miqueta d'això, de poder acompanyar aquest diagnòstic, no només com un diagnòstic de salut, que també ho és, però també entenem que aquest diagnòstic engloba àrees de la persona que també tenen a veure i que també poden, en certa manera, perjudicar o beneficiar a aquest diagnòstic o aquesta malaltia. Aleshores, també és una tasca molt d'acompanyament, de crear vincle, d'incorporar una mirada social i potser més humana a tot el món sanitari, que a vegades pot resultar una miqueta més fred. Mm-hmm.
Per tant, entre cometes, vosaltres també feu un diagnòstic d'aquestes condicions socials que poden portar o no, millor, una malaltia al pacient o la pacient que hagi tingut un diagnòstic advers, no entenc?
Sí. En principi, es planteja un diagnòstic social sanitari, no? Que bàsicament té relació amb els determinants socials de la salut, no? Que són els que influeixen una mica amb el com es porta una malaltia, un procés de malaltia dins d'un entorn familiar. No és el mateix un entorn familiar que tingui una capacitat, no? Socioeconòmica elevada a l'hora de poder aportar recursos privats, a l'hora de poder gestionar-ho, o amb un entorn familiar on no hi ha una problemàtica afegida, que un entorn en un entorn familiar on no hi hagi aquest tipus de recursos, no? A partir d'aquí, la intervenció va orientada a poder fer aquest tipus de suport, per intentar equiparar, no, en certa manera, des de l'espai públic, aquests recursos que moltes famílies a nivell privat no poden fer, no? I també en l'especialització, no? És el mateix una malaltia crònica que una malaltia aguda, i existeixen equips específics, com és l'equip de cronicitat, que bàsicament intenta treballar d'una manera més propera també amb aquesta realitat, i treballant d'una manera molt, 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 molt conjunta, molt integrada.
Precisament la nostra figura, una de les feines que fa és aquesta valoració social de la persona, on s'identifica, doncs, això, el nucli de convivència, la xarxa de suport, l'habitatge, l'economia, com diu la Pepa, són factors que també, doncs, tenen pes en aquest diagnòstic.
Clar, perquè molt sovint diuen que la dada més important a l'hora d'un diagnòstic, a vegades el codi que condiciona més és el codi postal.
Sí, en el nostre territori sobretot.
Aquí el territori és un tema.
Estem un territori que té una dispersió territorial important, una complexitat a nivell socioeconòmica bastant important. Evidentment no és el mateix viure a Pontons o a Mediona que viure a Vilafranca, no? L'accés als recursos és molt més proper, la intensitat dels recursos d'atenció primària, tot i que està a tots els territoris, evidentment, no és el mateix, i això, evidentment, dificulta o facilita el curs, no, d'una malaltia, incideix directament, no, en com pots fer-ho, no, i en les despeses que comporta, no, evidentment.
I en la manera de treballar, d'acompanyar, és curiós perquè estàs en un mateix territori, però a la casuística és molt diferent.
I quan vosaltres hi heu d'intervenir? Quan us demanen una valoració per situar aquests mitjans? Perquè entenem que hi ha d'haver un filtre, no tothom requereix, doncs, aquesta actuació d'una treballadora social sanitària. Quan interveniu?
Clar, nosaltres se'ns requereix des de diversos llocs, no? La figura del treball social. Llavors, nosaltres, com ens poden arribar els casos, o ens deriven els casos, és a través de coordinacions, ¿vale?, amb el propi equip de treball que tenim, amb metges, infermeres, TCAIs, etcètera, etcètera. Després també ens poden arribar els casos derivats des del centre sociosanitari que tenim aquí a Vilafranca. També hi ha una coordinació amb l'hospital, persones que ja siguin identificades de pacient crònic complex o malaltia crònica avançada, que a través de la treballadora social de l'hospital doncs, també es fan derivacions en el retorn cap a domicili, per no perdre el contínuum assistencial, és a dir, aquesta persona ha estat un temps ingressat i fa un retorn cap a casa seva. També es treballa amb els ajuntaments i amb tots els serveis socials de cada un dels ajuntaments de la comarca. Val? Després també treballem estretament amb FESMA, el centre de salut mental que tenim aquí a Vilafranca, i el FESMIG, que és la part infantil de salut mental. Després la demanda també ens pot arribar pel propi pacient, que fa una demanda que va al taulell de l'ambulatori i diu tinc necessitat de poder parlar amb la treballadora social. Val? I després també tenim els estàndards que en diuen de qualitat, no? de la pròpia empresa, i és el que ens diu la proactivitat. O sigui, proactivament nosaltres tenim identificades X persones amb uns codis que són les persones amb les quals hem de prioritzar la nostra feina.
Mm. Quines persones? Podem parlar de perfils?
Sí. Sí.
Doncs quals, no? Sí. Sí. Persones majors de 80 anys que viuen soles, persones amb dependència, adolescents en risc social, tenim atenció domiciliària, els SATDOMs, no? La valoració social a domicili, bàsicament pacient crònic complex.
I les persones dependents majors de 65 anys també. Aquests serien els col·lectius, no?
Clar, els que té una incidència, la malaltia té una incidència molt més intensa segurament, i moltes vegades no tenen la proactivitat d'anar a demanar, no?, o visita, o d'anar a demanar consulta, i s'han de poder identificar des d'altres vessants. No?
També tenim al territori la figura de treballadora social sanitària en pediatria, i bueno, es distingeix una miqueta en el sentit de que moltes vegades els casos que ens arriben pediàtrics poden també, a part de les derivacions que comenta l'Alba, a escoles, centres oberts, és a dir, també hi ha aquesta figura més enfocada de 0 a 15 anys.
La vostra professió ha canviat molt, no? Suposo, des de que vau començar a exercir. Quins canvis heu viscut?
Jo, principalment, el que veig cada vegada més és que hi ha molta més complexitat amb les situacions familiars. No? El tema de trastorns mentals és un tema que jo crec que és prou important, que cada vegada dins els nuclis familiars s'està donant més, i la complexitat de les situacions que tenim.
En el cas de pediatria, la complexitat de les famílies, les noves famílies, és potser el que més em trobo, que bueno, cal ser molt creatiu perquè hi ha situacions o realitats que fa uns anys potser existien, però no de la manera que existeixen ara, no? I bueno, això és com un altre factor a tenir en compte, no? Aquest altre moment social que estem vivint, i incorporar-ho.
La Pepa?
Sí, no, bàsicament jo crec que igual que tot el ritme social va canviant, sí. Pues la feina va canviant, no? I estem en una situació els darrers anys de molta complexitat social també. Llavors, clar, la incidència amb la nostra feina, tant en treball social sanitari com amb les companyes i companys de primària de serveis socials, doncs, és d'una intensitat bastant important, que a vegades ens costa una mica assumir la demanda tan interna que tenim com interna en el sentit dels propis serveis, no?, sanitaris que et reclamen, com a externa, no?, dels serveis socials o de la resta de serveis, com ha dit la companya, de hospital i tal. Hi ha una intensitat de feina bastant important.
El fet del que comentes, això porta implícit, evidentment, una situació de que cal més recursos,
sí,
més mitjans.
Absolutament.
Estaríeu d'acord?
Sí, fa falta una aposta en general, no? No amb un canvi social en el que cada vegada hi ha més necessitats, és impossible cobrir-ho amb certa dignitat, no?, professional, amb el mateix número de professionals. Això no té... Però com que estem en un espai social sempre, doncs el social sempre té un hàndicap que es valora menys.
Sí, no? Bueno, aquesta connotació una mica deficitària, no?, tot el món social, sí. És com que costa una mica... anar avançant i realment jo sempre penso que treballem amb el més vulnerable de la societat i precisament és on hem de posar molt el foco, no?
Sí. No, jo crec que ara, en quant a professionals, no, hi ha un dèficit en quant a treball social sanitari, parlem, a la zona, a la distribució geogràfica, tot, no, de que faltarien i s'hauria de fer una aposta més per incrementar el número de professionals en aquest sentit.
I definir una miqueta més també, no? El tipus d'atenció que nosaltres fem, a diferència de medicina i infermeria, que també voldrien segurament tenir el doble de temps que tenen per atendre els pacients. Clar, una intervenció de treball social suposa molt de temps. No és una conversa o no és una atenció que puguis fer en un minut.
I no només a una persona, sinó al seu entorn.
Només a la persona, o sigui, una visita, una trucada telefònica, no? Pot comportar fer 4 o 5 hores de feina perquè potser
implica
des d'aquí...
Implica moltes gestions.
Clar, has de coordinar amb la resta de serveis, potser has d'anar al domicili, has d'entrevistar-te amb la resta de familiars i això crec que és important que aquest procés, no? Que desenvolupen tingui visibilitat també de cara a la pròpia empresa, no? Perquè no és el mateix, no? El tipus d'atenció, no? Com de cara a fora, no? També de dir, una treballadora social sanitària per una població de 30.000 habitants és absolutament una bogeria.
I clar, la vostra opinió, la recomanació que oferiu davant d'un cas, doncs pot tenir conseqüències, perquè a vegades hi ha alguna petició d'algun tipus de recurs que no es pot donar i al final s'ha de transmetre al pacient doncs, que no té dret, que no pot accedir o que accedirà d'aquí molt de temps. Són situacions segurament de les pitjors, de les més complicades, no? D'assumir en la feina que feu cada dia.
Sí, són situacions que, bueno, doncs saben greu, no? En el cas, bueno, jo vaig com una miqueta al meu sector, que és pues, l'infantil, no? Quan tens una demanda i veus que hi ha una família patint i és dificultós, potser, no? Donar el recurs amb la rapidesa que aquella família ho sol·licita. Però bueno, tot també passa per aquest vincle, no? Que es pot arribar a fer a nivell familiar i professional i bueno, dins de tot és... una feina...
El que diu la Sandra, lo del vincle, el vincle terapèutic que es crea, no?, en la relació quan tu estàs amb aquella persona atenent equips, dificultats o limitacions derivades d'una situació de malaltia, pues hi acaba havent un vincle terapèutic que és el que fa funcionar, no?, el procés d'acompanyament i l'atenció psicosocial o psicoemocional que puguis donar a tota aquella situació.
Sí, sí. No, i bueno, i certs espais, certs sectors de la població que necessiten pues, una mica més d'atenció també, no? Igual que diem pacients crònics o de malaltia avançada, no? Infància que hi ha aquí, també hi ha tot l'espai de joves, no? De 15 a 18 anys, que encara són menors, els tenim ficats dins del cupo d'adults, però realment tenen la seva pròpia necessitat i les seves pròpies bueno, malalties, no? Hi ha tot un tema de salut mental amb joves adolescents que, bueno, que també s'ha de poder reforçar a nivell de recursos comarcals i poder atendre'ls com a menors, no? A vegades s'adultitzem en general i en salut també passa, no? Perquè un adult, un jove amb 16 anys és adult per salut, no? Però clar, és menor per tot el sistema de protecció social i això cal, penso que és important cal posar una mirada i anar desenvolupant una mica més aquest suport perquè bueno, els futurs adults, no? Quan encara són joves, no?
En la conversa ja ha sortit en més d'una ocasió la salut mental. Detecteu més casos de salut mental, de necessitat d'atendre la salut mental.
Quan parlem de complexitat, sí que sí. Jo crec que aquí encabeix tot aquest, no, aquest entorn de salut mental, en tant en joves, com diu la Pepa, però també amb gent de mitjana edat. Vull dir, no,
sí,
només...
en tota la seva edat. Sí,
sí, que és una complexitat més afegida a la situació que un clar. Pot tenir. No? I sí que no, ha anat en augment.
Ha anat en augment? I també l'augment del diagnòstic. Hi ha més situació de detectar els casos de salut mental o senzillament la societat ha canviat i per això ens ha portat a...
Jo crec que és una combinació sí? De les dues coses.
Sí. Una sintomatologia molt clara, no? D'augment a partir del Covid, no? Que es pot ficar una manera, no? O un tipus de símptoma específic, no? A nivell de salut mental. Penso que, bueno, estem en una societat una mica embogida, no? Llavors... i embogidora.
Bueno, de molt malestar emocional, no? I que tot va molt ràpid. I, no?
Vull dir... hi ha molt malestar. Sí, emocional, de famílies, d'adults, de mares, de pares... es detecta i a les visites això es nota.
Sí, molts membres, no? En un membre d'una família i una situació de salut mental realment afecta tot el nucli, no? I depèn del tipus de patologia o el tipus de crisi que es detecti, doncs hi ha de més gravetat i de menys, com totes, no? Llavors, clar, hi ha una sintomatologia a vegades, i com deia l'Alba, no? A totes les edats, no? Que trobes que, bueno... que vincular també a la complexitat que tenim al territori a vegades és difícil, no? A poder atendre a tothom, no? Perquè no hi ha el transport adequat perquè la gent es pugui moure de manera autònoma. A l'hora d'assistir caldria reforçar ben bé tots els serveis, no? Fer una aposta important, no? A nivell de salut ens van incloure, no? Els referents de benestar emocional també una mica per poder treballar a nivell grupal, no? Tot el tema de del malestar emocional que pot provocar una malaltia. Però, clar, la intervenció individualitzada està molt deficitària, no? Vull dir, caldria, no? poder fer força aquí.
Perquè si vosaltres feu sessions en grup o no, perquè en algun cas sí que en referents de benestar, per exemple, sí que en l'àrea bàsica sí que hi ha sessions o
sí,
altres
sí,
especialistes.
Sí, a Sant Sadurní sí que fem, no? Des de fa molts anys, un programa que de fet va començar l'acompanya Alba quan estava allà, que era la Salut, que és un programa que va orientat a cuidadors no professionals, cuidadors i cuidadores no professionals, una mica per fer una mica bueno, d'acompanyament a tota la situació que es pot generar en una situació no, de demència o d'Alzheimer o de situacions que les parelles o els pares i mares doncs pateixen, i les cuidadores ja sabem que són una mica qui recullen tot això. I posteriorment es va generar un espai que és Salut Jove, per joves a partir de 15 anys, entre 15 a 30 anys, que ho fem en col·laboració amb totes les figures del territori, Consell Comarcal, sobre la joventut de Sant Sadurní, també, i que una mica intenta també doncs, poder treballar en grup, no? Bueno, a nivell familiar, no? Intervenció a nivell familiar de situacions que es van generant també a nivell de salut mental.
Hem de dir que vosaltres feu intervenció, evidentment, cap a fora, és el centre de la vostra feina, doncs, d'atendre pacients, famílies, però també cap a dins del sistema sanitari, i contribuïu a humanitzar o a portar una visió més social en el conjunt de la professió, els vostres companys, els equips sanitaris, no?
A corresponsabilitzar.
S'ha detectat falta d'aquest tipus de tractament o una mirada més social de professionals sanitaris?
Jo crec que ells tenen una mirada molt enfocada, doncs, tot un tema més científic, no? Llavors, clar, quan entres des del món més social i bueno, inicies com un llenguatge també més acurat, més d'acompanyar, sí, més d'emocional, més
empàtic,
sí. No? Jo sí que noto que moltes vegades els nostres companys, no, ens miren o diuen, ostres, doncs, això és veritat, no m'ho havia plantejat d'aquesta manera, o això sí que té a veure. Cada vegada tothom està més sensibilitzat, perquè evidentment una malaltia no és només això, no? Aquest diagnòstic o aquesta malaltia, sinó que és un global, és tota aquesta mirada que aportem. I aquesta sensació, jo crec que avui en dia tothom la sap, no? Que l'emocional pot arribar a implicar en la salut.
I això són receptes o guies que també es poden conduir a pensar en no només com intervenir, sinó com prevenir. També actueu, entenem, doncs, en la prevenció, perquè tot això no vagi a més, aquest augment de casos que heu d'atendre, si hi ha aquesta mirada més social, més oberta.
Sí,
no sé si és la pretensió, també.
Bueno, de fet, els estàndards de qualitat una mica és un sistema d'atenció proactiu a aquest tipus de pacient que potser no han generat no, cap situació, no, o greu, no? I la idea és poder prevenir. I jo crec que dins de cada equip, no, de cada àrea bàsica, doncs cada equip té les seves estratègies per anar identificant també quins perfils són més tenen una possibilitat de poder agreujar o no. I a partir d'aquí, clar, la mirada social també ells van incloent, no, aquesta mirada, no? I crec que hi ha una diferència de quan treball social no hi era present, no? O almenys en la nostra zona no estava present amb els CAPs, no? Que els van fer o sigui, els i ella van fer un procés també, eh? Jo crec que nosaltres també fem un procés, perquè tampoc no som personal clínic purament, no? Llavors, clar, és un intercanvi, jo crec, molt interessant, no?
A veure, sou tres persones, tres perfils diferents de treballadora social sanitària, perquè cadascuna esteu en un àmbit diferent, no? Mm-hmm. Una àrea
sí,
diferent.
Bé, estem a les, ja, a les àrees bàsiques que tenim sí. aquí al Penedès, passa que sí que hi ha més la part d'adults, no? I després la part d'infància, no? I, bueno, ara actualment som set?
Sis treballadores sí. socials, sí.
Ah,
sis,
territori,
som
Penedès.
Sis treballadores socials, no? I llavors,
cadascú no són masses.
No, són molt poques perquè la població per una sala és molt àmplia. Clar. I llavors el que suma la dispersió geogràfica, perquè no estem tots, el que deia la Pepa, no? A Vilafranca estan tots allà, o Sant Sadurní estan tots allà, però la dispersió geogràfica ens fa haver de moure cap aquí, cap allà, sí, sí. i això és un hàndicap més de la nostra feina.
Sí,
no?
sí.
Doncs ens volíem apropar avui en aquesta darrera sessió de la veu de la salut de la temporada, aquesta mirada de les treballadores socials sanitàries, gràcies als testimonis que ens heu aportat, Sandra, Alba, Pepa, i fins la propera.
Una molt bé, gràcies.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Igual.
Molt bon estiu.
Igual.
Penedès en xarxa.
Tanquem aquesta primera hora amb una cançó, amb un clàssic que heu escoltat mil i una vegades, Unchained My Heart, a càrrec del gran Ray Charles.
Let me go. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well. So unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
You worry me night and day.
Unchain my heart.
Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free.